nit.
El proper dia que faci de locutor principal, prepara'm musiquetes per anar tirant.
De les teves,
no
a la teva llista.
I a la resta ens veiem el proper dilluns. Bona nit a tothom.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a la muntanya. Els amics del Tujugues acaben de marxar i com cada dilluns des de fa molts anys engega l'Anem a la muntanya a Ona Codinenca. Benvinguts al programa d'avui, el primer d'aquesta primavera 2025. Una estació que a mi m'agrada bastant, però que ni molt menys és de les meves favorites. N'hi ha d'altres que m'agraden molt i molt més. Però bé, bueno, per tota la gent que li agrada la primavera, per tota la gent que no li agrada, aquí estem, tenim 56 minuts per endavant, us esperem, no desconnecteu, parlarem de les muntanyes, com sempre el fil conductor, però de moltes més coses. Seguiu-nos en directe, al 107.2 de la FM, si esteu per Sant Feliu. I també els saludaré, i no els saludo mai, per això avui els vull saludar, a tota la gent que ens escolta a les diferents reposicions i també a tota la gent que s'escarrega el programa i ens pot escoltar a qualsevol hora i a qualsevol lloc del món. Una salutació també per tota aquesta gent que s'ha descarregat el programa i que no s'escolta en directe. Ja estem aquí, a l'estudi d'Ona Codinenca, darrere els micros verds, a punt, per començar la vostra cita setmanal amb les muntanyes i amb tot el que les rodegen. Bona tarda, bona nit, com esteu? Tot bé?
Bé.
Bé, bé.
Deus estar content.
Estem...
No veus quina cara fa, de felicitat.
Els que ens agraden els fenòmens meteorològics estem, però bueno, però eufòrics, eh? És una passada, eh?
Sí, sí, sí.
Un mes de març...
Plogut moltíssim.
Jo ja categoria... Catalogaria. Catalogaria. No sé si el Joan Font, que també és un expert en el temps, està d'acord, com extraordinari. Extraordinari, excepcional, quasi bé, ja.
Sí, sí, ho és, eh? Ho és perquè... Estem fent un rècord, almenys a Gallifa. Estem fent un rècord de pluja.
Llavors diu que no hi plou mai.
Sí. No, però és que suposo que
des de com va dir Núria amb el Ramírez no ha parat, eh?
A Sant Feliu suposo que deu haver plogut més. A Gallifa, aquest mes, 264 litres.
Però va pronosticat,
estem,
seria...
Estem per ahí, per ahí, eh?
Seria tan bo el març?
Jo crec que no, que no? Jo crec que no, tant. És que jo crec que ningú s'ho pensava, eh?
Perquè a més... És extraordinari, però a més ha sigut bo, perquè ha anat plovent mica
sí,
en mica.
Sí,
no ha
sí,
sigut
sí,
tot
sí,
de
sí,
cop.
Sí, 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 sí.
Doncs aquests 264 litres superen el rècord d'algun... Em sembla que va ser el 2018 i el 14, que hi va haver algun mes que es van arribar a 200 i poc litres. Però aquest, jo m'he controlant des de l'any 2000.
Carai.
Doncs des del 2000 fins ara és el rècord de llarg.
D'un mes, vols dir, eh? D'un mes.
D'un mes, sí, sí.
Sí, que d'un mes és el rècord. Carai, sí. Hosti, això és una cosa
el
molt...
El 2018 em sembla que va ser un rècord de tot l'any que van caure 1.100 i pico de litres.
No, va ser el Glòria, no?
No, el 20 va ser el Glòria.
El Glòria, Déu-n'hi-do, també.
Sí,
però després va ser molt sec, eh? Sí. Perquè Glòria va ser el gener.
Només has de veure el pantà de Sau.
No,
amb 15 dies, com està?
És que ara volia dir això. Perdó, Joan, que no sé què en deies més.
No, que vull dir que ja dic que és rècord, almenys absolut. A Gallifa, és rècord absolut des del 2000.
Ostres,
no,
molts anys,
no tinc
eh?
Informació de més enrere, però de llarg, sí, eh? O sigui que...
Sí, atenció, que el titular és que és el mes més plujós del segle XXI, Gallifa, eh? Mm-hmm. Ojo, eh? Això, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, sí, sí. I jo, la presa dita Pantà de Sau, jo el Pantà de la Baells, no sé si heu anat... Heu pujat per Berga els últims anys?
No,
heu pujat?
No, sí, sí, sí.
Hi havia allà la cua, que hi havia aquella casa que com que flota, sempre estava a terra.
Jo vaig anar-hi a fer el Sobrepuny, que és un cim que està sí. A sobre, deu fer un any o dos que vaig anar, i es veia sec el pantà de Baells, sí, i avui sí. Estan obrint comportes.
Sí, sí.
I el pantà de Sau, jo mirava les webcams en directe, que miro cada dia ara, i veig només una mica el campanar i em caien les llàgrimes. Jo pensava que mai més ho veuria, això. Que sempre veuria enviar el poble. Bueno, sí, sí. Perquè jo l'any passat tinc fotos a Instagram que vaig anar a caminar, el mes de febrer vaig caminar pel poble de Sau. Mm-hmm. Perquè és que estava...
I vaig arribar a passar amb caiac per la finestra del campanar.
Entre mig, la finestra?
Ostres. Que va ser l'última vegada que va estar tan ple.
Ah. Ara jo crec que està més amunt ja.
No. A dalt de tot, vull dir, eh? La de dalt.
I vols dir que no està més amunt ja ara?
No, encara no.
Hosti, jo l'he vist molt amunt avui, eh?
No. Cobria pràcticament fins
a... El campanar es deu veure tot encara.
El campanar encara es comença a cobrir, però...
Ara el mirarem en directe.
Hi ha molta neu. Poder sí que ho arribarà a cobrir.
Sí. Ah, és que... Jo crec que la Baells està obrint comportes per tota l'aigua que està baixant, per tot el que vindrà.
Sí, el que vindrà, clar.
Mm-hmm. Perquè hi ha Baiteri, Núria i tot allò, hi ha molta neu ara ja.
Molta.
Més d'un metre, clar, tot això. El desglaç serà moltíssima aigua, eh, tot això.
Sí, sí, serà una primavera espectacular, ja ho veig.
Sí, 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 sí. Serà... I, bueno, després no vull alentar, però es preveu més pluja encara, Joan.
Sí,
no s'ha acabat això, eh?
Ja. No, vull dir que per això que estem a 264, però segurament que arribarem a potser 270 o 280, no ho sé. No,
impressionant. I les rieres sí que baixen ara, que allí baixen totes les rieres.
Baixa la riera bastant més alta que del que jo sempre... del promig que jo l'he vist, diguéssim, no? Fins i tot hi ha una riera del pont de la Viuda, de Cala Viuda, que un tros més amunt, que hi ha... No sé si us recordeu, hi ha les escales que passen pel costat de l'església, allà hi ha el...
Fundació Artigues.
Allò de l'Artigues, sí, sí que hi ha... Doncs allà hi ha una riera allà al costat que jo no havia vist mai passar aigua.
Carai, ja passa.
I ara em passa.
Sí, molt bé, un mas extraordinari. Esperem que siguin molts més mesos extraordinaris perquè ens encarnen aquests fenòmens meteorològics. Després en parlarem més. I passem ja ràpidament a Salvador Pau i Barça i Santa Peixera. Pau, bona nit.
Bona nit.
Content també per aquests fenòmens meteorològics, que a tu també t'agraden.
Sí, i tant, i tant. Tant i tant. Jo vaig, bueno, vaig viure una pedregada ahir a Caldes de Montbui.
Que... Jo estava conyent i vaig perdre. Em va fer una ràbia.
Que, bueno, sí, sí. Després vaig anar també a Sant Salvador a la tarda i m'han dit, no, aquí ha plogut, però no, pedra no. I va queixar el camp de futbol blanc, blanc.
Sí, sí, sí,
no
sí, sí.
Molt xulo, molt xulo. Però, bueno, si pot ser, diguem-ne, el 5 d'abril que no plogui, saps?
Bueno,
L'11 sí, sí, sí. De...
Bueno, més mític.
L'11 de maig que no plogui, saps?
Més mític encara, més mític.
Sí, això.
Més mític.
Sí, sí.
No, vas veure ahir les noies del Barça com van... com
no.
Parregava i jugaven. Endavant, endavant!
Per això van perdre.
Sí, sí, sí.
Bueno, per la pedra que va caure.
A la vida a vegades perd. I a més això encara donarà més importància al futbol femení. Bueno, canviant de tema, gràcies Pau per acompanyar-nos una setmana més. Avui anem per editorial i anem per feina que ens espera després una mica de ressupor. Que... jo tinc gana, tinc gana.
Doncs
sí, sí, sí.
Anem per feina.
Anem per feina, per feina, per feina. Joan, de què ens parles avui d'editorial?
Bé, llegiré tema... també un article del Vèrtex, un article que escriu la Rosa Maria Bosch i parla dels reptes de la Diki Lamu.
Molt bé, perfecte. Doncs anem per l'editorial amb el Joan Font, si us plau, la sintonia.
Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex i diu els reptes de la Diki Lamu. La Diki Lamu, Lama, estava farta de veure passar cada temporada pel seu poble Samagaon grups i més grups estrangers que anaven a pujar al Manaslu, un dels 14.000 del planeta, mentre ella no parava de treballar. Des de que era una nena contribuïa a l'economia familiar fent de tot, portant càrregues a l'esquena fins al campament base d'aquesta muntanya, anant a buscar llenya, tenint cura dels llacs, i considerava injust que l'èxit del seu cim, el del costat de casa seva, estigués reservat a gent amb recursos que arribava de tot el món. Ella, que vivia gairebé tot l'any allà, a 3.500 metres, lluny de tot arreu i sense comoditats, tenia tant o més dret que ningú a somiar en el Manaslu. La Diki, de 25 anys, m'explicava això una tarda de novembre passat al Tip House que va obrir en una habitació de la seva llar, una font complementària d'ingressos per a futurs projectes. Ella i la seva amiga Nangasal Chueden Lama, també de 25 anys, són l'excepció de Samagaon. En determinació i treballant el que no està escrit, estan aconseguint pujar cims, ajornar un casament i deixar per més endavant tenir fills. I tot i la constant pressió familiar, la Diki explica que és la primera persona de Samagaon que va ascendir al Manaslu l'any 2021. La Naxal ho va fer el 2023. El Manaslu va ser la muntanya inicial, la de casa. Després, la Diki va pujar a l'Everest, aquest, el 2025, va anar al Denali i, més endavant, al Kanchenjunga. Vol agafar experiència i veure si en un futur es pot treure el títol de guia i el passaport per guanyar-se la vida. Ara només és una dona nepalesa. La duana Yanghum Sherpa està titulada com a guia d'alta muntanya. Ha pujat als 14.800 i, patrocinada per grans marques, viu part de l'any als Estats Units. Emigrar a Amèrica, Europa o Austràlia és el somni de la Diki, de la Naxal i de tot un país ofegat per la pobresa i les desigualtats. La descomunal determinació d'aquestes joves és més que evident en veure que han fet per guanyar diners. Quan el 2019 la Diki va decidir que aniria al Manaslu, es va dedicar a enlairar-se per les perilloses indrets fins a 5.000 metres a la recerca d'un valuós bolet, el popularment conegut com a fong eruga, molt apreciat per la medicina tradicional xinesa. Es va arriscar, però diu satisfeta que el va cobrar pels opiocordiceps sinensis. Va cobrir la meitat del pressupost per anar al Manaslu. L'altre 50% el va obtenir gràcies a les vendes a la perdeta que va muntar a mig camí del campament base del Manaslu i a un crèdit. Una agència nepalesa la va convidar a formar part de la seva expedició i el 25 de setembre del 2021 d'aquest cim feia realitat el seu primer repte. Fins aquí l'editorial d'avui. I ara... I us llegiré un parell de dites. La primera diu: sentir la pluja des del llit fa molt bona la nit. I una altra que diu: primavera, temps d'alegria, s'escurça la nit i creix el dia.
Gràcies, Joan, per l'editorial, també per aquestes frases fetes. La setmana vinent, últim, ja anem a la muntanya d'aquest mes de març. Ja canviarem l'abril i noves frases fetes del mes d'abril i de la primavera, que fa poc que acabem d'engegar. Una sessió que he dit que abans a mi no m'agrada molt, No m'agrada la primavera, no és la meva. No.
Sí, home, i tant.
A mi m'agrada més,
m'agrada més els vers aquests que s'estan... Bueno, que ja tenim, en definitiva s'han avançat aquests vers, quasi, sí. No? Però...
A mi la tardor, aquells colors de boscos, jo m'agrada més la tardor.
Sí, però els colors de primavera també.
Sí, també. Molt bé, moltíssimes gràcies. Una nova editorial. I passem a la colla dimecres. Josep, on ens portes avui, on tenim?
A la Berenit.
Berenit.
Avui ens arribarem fins al poble d'Artís.
Va, molt bé.
Per fer una circular a les Roques Albes i pujarem al Mont Cogul.
Perfecte, anem cap a Artés amb la colla dimecres. Si us plau, Pau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Sí? Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, no anirem gaire lluny. Ens quedarem al poble d'Artés. Travessem el poble i just abans d'un pont que passa per sobre de l'eix transversal hi ha unes granges a l'esquerra i una pista. En aquest punt deixem els cotxes en un voral. Sortim del costat de les granges de Casa Nova i seguim la pista forestal en sentit nord. Durant tota la pujada anirem per pista forestal. El camí comença agafant desnivell ràpidament entre el bosc de pi blanc i alguns camps. En tot el camí fins al Mont Cogul anirem seguint sempre les marques del PRC-136. De quan en quan, el camí planeja una mica, però torna a fer bona ascensió. Arribem a un encreuament de pistes i ens desviem per anar a veure el mirador de Roques Albes. El cingle o pla de Roques Albes és un magnífic mirador del pla del Bages, situat a la part est del Serrat de Mont Cogul. És un estrat de calcàries lacustre d'una potència de 8-10 metres que per la seva major consistència sobresurt al relleu, formant una cinglera llarga i contínua. Després d'un tram de pista amb baixada, arribem als peus del cim, lloc amb diferents itineraris. Entrem a un corriol pedregós i descompost que va tirant amunt, guanyant força desnivell, que ens porta a dalt del cim. Mont Cogul, 589 metres, cim que pertanyeix al llistat de la llista dels 100 cims, però que no és emblemàtic. És un cim que no té vista, ja que es troba envoltat de bosc. Al punt més alt hi trobem una construcció de pedra seca i al davant un pessebre, llibre de registre i una placa de les FAES, i entre les branques es veu el poble d'Artés. Deixem el cim i amb molta atenció anem cara avall pel mateix camí erosionat que havíem fet, fins a arribar al mateix coll i pista. Ara tot serà de tranquil·la baixada. Durant el camí es pot contemplar les restes de pedra de les parets de conreu, així com d'alguna bonica barraca de pedra seca. Ja ens acostem plenament al territori de Fusimanya. D'aquí a camí ens topem amb una petita capella de la Mare de Déu de la Llet. A l'esquerra hi ha un baixant graonat amb la font, acompanyada d'una taula feta amb roda de molí. Continuem i descobrim l'ermita Fusimanya, situada al costat de la masia del mateix nom. És una església d'estil romànic del segle XII. És un monument protegit i inventariat dins del patrimoni arquitectònic català. Ara al camí em pren una baixada per un tram de pista formigonada fins a arribar a la plana, que segueix per pista de terra i arriba al punt de sortida. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres 960 metres, un temps de caminada 3 hores 3, un temps total de 4 hores 54, amb un ascens acumulat de 395 metres. Varen participar de la sortida 7 membres de la colla. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies, Josep, per portar-nos fins a Artés, aquesta bonica circular per la població. No l'he feta, però me la noto, perquè a més deu ser fàcil, és relativament fàcil.
No deixa ser sem sense cim.
Perfecte, doncs...
Encara que sigui baix, però...
Algun dia anirem...
Un mes a la pila, eh?
Perfecte, algun dia anirem cap allà a treure el cap. Jo dic, sempre dic que els faré, i de moment no en faig gaires. Però bueno, hi aniré. I passem, gràcies Josep, passem vinent una nova entrega de la colla dels dimecres. I ja. Passem de Josep a Josep. Josep Parés,
home, bona
nit,
Josep,
què tal?
Bé, home, tu, acabar 9 mes, Josep, que això ja...
25, ja va, 25, se'ns en va el
mes. Poca cosa ens queda, tu, vull dir que...
No, 24, avui som 24, perdó, 24.
Bueno, però...
24, no?
Ja som 25.
Hòstia. 24.
No, és que ara tens el cap en un altre lloc.
Sí, ja, cap a menjar. Això és que em falta menjar, ja no, les idees ja no venen...
Bueno, doncs Pep, res.
Molt bé, 24, són 24 de març, 20, què ens falta? De...
Només 28 i 29, 28 hi ha l'audiovisual, que ens aniem sí? Al Canadà.
Ah,
i el 29 hi ha la prèvia d'Oncodines, que hi ha la festa solidària amb el concert de l'orquestra Maribel. Això, molt sobretot, bé. Tothom que no us ho podeu perdre.
Molt bé, molt
I
bé.
I ja passem a l'altre mes, Pep, hi ha un altre d'allò, i llavors una cosa molt important, el dia 5, que hi ha la Oncodines Trail, aquesta és la d'allò. I ja anirem informant.
Perfecte.
Anirem informant de les activitats que aniran sortint.
Recordem dates i activitats. Aquesta setmana és fàcil de recordar. Sí, dia 28 anem cap al Canadà amb un audiovisual.
I el 29
la prèvia de l'Ocodines.
Amb l'orquestra Maribel.
Molt bé, moltes gràcies, Josep. La setmana vinent ja comencem a explicar tot el que passarà al mes d'abril. Segur que passaran moltíssimes coses. Moltes gràcies. I passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau ens fica la sintonia i ja escoltareu a Pep Sans.
L'entrevista de la setmana.
Bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Lluís Vilà. Hola, Lluís, moltes gràcies per venir una vegada més.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
El Lluís ja va venir una vegada, que vam entrevistar perquè havies fet molta muntanya ja, molts 3.000, oi que sí?
Sí, sí.
I avui seguirem parlant de muntanya, parlarem sobre el trekking que va fer el Canchanchanga.
Canchanchanga.
Canchanchanga, perdó.
Canchanchanga.
Sí. Parlarem sobre aquest trekking que vas fer. Quan el vas fer, aquest trekking?
El vaig fer octubre-novembre d'aquest any passat.
Molt bé. Doncs comencem ja directament.
Sí,
aquest trekking, explica'ns una mica exactament on és i quin recorregut té.
A veure, és un trekking molt, molt poc visitat. El Kanchenjunga és la tercera muntanya més alta del món. Uh-huh. Per ser la tercera és menys coneguda.
Bastant menys, eh?
Sí, hi ha molta gent que no la coneix. Everest, K2, sí, és molt coneguda, però a la gent li dius Kanchenjunga i no et diu, i això què és? No, és la tercera més alta del món.
Quant fa, exactament?
Fa 8.474... No, 476. Fa.
Ben amunt.
Sí, ben amunt, ben amunt. 400 menys que l'Everest i 200 menys que el K2. Llavors, és un trekking molt, molt poc corregut perquè està al nord-est de Nepal, amb frontera amb Índia, al Sikkim, i per la part de dalt, frontera amb Tíbet.
Perquè per arribar a fer aquest trekking, des de quin país el fas?
Es pot fer des de Nepal o des d'Índia, uh-huh. Des del Sikkim. Però diguéssim que des del Sikkim entres a Nepal per fer-lo.
Val.
Vale?
I per poder fer aquest trekking va ser molt complicat, els permisos...
Bueno, lo complicat d'aquest trekking, bueno, són permisos que són cars perquè és una àrea restringida, és un parc restringit, llavors són permisos una mica més cars, i el que és complicat, que per això molta gent no hi va, és que un cop arribes a Katmandú necessites 2 dies per... d'anar per començar el trekking. Llavors, la gent això li tira enrere.
Perquè són 2 dies d'anar-hi, de quina manera?
O sigui, tu un cop estàs a Katmandú, tens d'agafar un avió fins a una ciutat, fins a Bharatpur.
D'aquestes avionetes...
Sí, d'aquestes avionetes. Un cop ets allà, tens d'agafar un cotxe... 8 hores, que et porta fins a un poble al mig de la jungla, que és Tapeljung. Són 8 hores, són 150 quilòmetres, però per carreteres nepalís, que no tenen res a veure. I un cop ets allà, tens d'agafar un 4x4 i són 5 hores per fer. Carai. 35 quilòmetres per un camí que no li diguis camí. Se't desfà sota els peus.
Clar,
i allà ja entres dins del parc.
Clar, i tot això són tantes hores per anar com de tornada.
Exacte.
Clar, molta gent segurament...
Són 4 dies que perds. 2 d'anada i 2 de tornada.
Això, tenint en compte que l'avió surti el dia que toca, perquè a vegades passa que potser...
No,
per mal temps, no?
No, aquí no et dona problemes l'avió. Aquí no et dona problemes l'avió, perquè vas a la part sud-oest, que és quasi tocant a l'Índia,
sí.
I d'allà hi agafes el cotxe, per això et fan fer les 8 hores de cotxe.
Val.
Normalment aquest avió no et dona problemes.
Val. Molt bé.
No et dona problemes.
Bé, has comentat que és una de les menys caminades i menys utilitzades per la gent. Què té d'especial aquesta ruta?
Què té d'especial? És una ruta que fa molt poc... que, o sigui, fa 3 anys es feia amb tenda i ara comencen a haver-hi lodges, diguéssim, llocs on dormir, són barraques. I llavors el que la fa especial és que no hi trobes gent, no hi ha tota l'aglomeració que et pots trobar a Napurnes o a Everest, o sigui, estàs completament sol. Molta cultura tibetana, molt budisme, molta cultura tibetana, i llavors té això de maco, diguéssim. I bueno, el Kanchenjunga, que no té res a envejar l'Everest. Et diria que és més gran el Kanchenjunga que l'Everest.
Sí?
Sí. Com a mole...
Dimensions de muntanya.
Sí, com a potser serà més baix, però com a dimensió de muntanya és enorme.
Carai, i la travessa aquesta, quants quilòmetres tenia? I quin era el punt més alt que arribava?
El punt més alt que arribes és el... és una travessa que vam fer els dos camps base. Uh-huh. Vam fer el camp base nord i llavors el camp base sud. El camp base sud són 5.300 i el camp base nord són 5.100.
Pujar i baixar.
Són els punts més alts. Bueno, és principalment, puges per una vall, uh-huh. que puges fins al camp base nord, llavors baixes una mica i el que fas és, per passar la vall contínua, uh-huh. fas tres colls i passes a la vall contínua i llavors te'n vas a fer el camp base sud.
Carai. Mm-hmm. Perquè a quants quilòmetres, no sé si ho has comentat,
No t'ho diré exacte, però estan entre uns 200 i alguna cosa.
I tot i que ara sí que has comentat que comença a haver-hi lotges i zones mm-hmm. on dormir, no vol dir que durant aquests 200 quilòmetres ho tinguis a tot arreu?
No. Vull dir, no.
Com us ho fèieu?
No, bueno, vas de lotge en lotge. El bo d'aquí és que trobaràs lloc als lotges. Ah. O sigui, n'hi han pocs, però trobaràs lloc.
Aquests no estan ocupats.
Sí, trobaràs lloc, no dormiràs supercòmode, uh-huh. perquè res a veure les comoditats que et pots trobar als altres llonces. Menjaràs d'albat, això per suposat. O sigui, allà el menjar no pots triar, clar. Hi ha el que hi ha, i punto. I, bueno...
Però ja vas amb aquesta actitud, no?
Sí, ja tens d'anar amb aquesta actitud. Però te'n vas al camp base de l'Everest i pots menjar el... Et donen una carta per triar, saps? Aquí no. Aquí no.
S'està...
Aquí és el que hi ha.
Transformant tot, eh? I què és... O sigui, no pots triar per menjar, per dormir ja has comentat que bueno, dorms
tampoc,
com pots.
Tampoc.
Vas anar-hi sol? Vas anar-hi amb gent?
Vaig anar-hi amb un company de Lleida, uh-huh. que també tenia ganes de fer-lo. I el vaig enganyar. O ens vam enganyar mútuament. Jo li vaig dir que hi volia anar, ell em va dir que sí, i dic, pues vinga, som-hi. Perquè, o sigui, és un trekking que per permisos tens d'anar mínim dues persones.
I amb un guia.
Sí, per suposat. Ara al Nepal han tret una llei que tens de fer tots els trekkings amb guia. No s'estan fent, eh? Però diguéssim que la llei està tirant endavant, que tens d'anar amb guia. Llavors, al ser un parc de conservació, una zona de conservació, per suposat tens d'anar amb guia. Uh-huh. L'únic trekking que en aquest moment no necessites guia és Everest, perquè un cop entres dins de la zona de conservació de l'Everest, això no ho porta el govern de Nepal, ho porten els mateixos xerpes i allà sí que et deixen anar sol, però els xerpes ho tenen molt controlat, això.
Ah. És com una mica ja una mica màfia, això, potser, no? O no?
No, és...
Sí? Està bé, eh?
No és màfia, o sigui, allò és territori xerpa, per tant, ho porten ells. S'ha acabat la història.
Val. No, jo ho dic des del desconeixement, no vull... que es malinterpreti. I aquesta ruta és molt poc trepitjada, ja ho has dit, a diferència de les altres. Creus que aquí pot arribar a ser tan trepitjada com les altres, d'aquest turisme?
El que ho tira enrere són els dos dies.
Aquests dos dies?
Està començant a anar-hi molt turisme, perquè molta gent que li agrada molt anar a Nepal, uh-huh. ja té totes les... diguéssim que ja té tots els altres trekkings fets. I llavors tota aquesta gent pues, estan buscant trekkings nous. Inclús les agències de Nepal estan obrint camins nous o vells camins per fer trekkings nous. O sigui, Annapurna ja està supertrepitjat, Everest està supertrepitjat, per tant, la gent... L'Antang està trepitjat, la gent que li agrada anar al Nepal busca trekkings nous. Clar. Llavors, aquest trekking és un trekking que en els pròxims anys tirarà molt i anirà molta gent. Uh-huh. I anirà molta gent.
us ho veureu muntar vosaltres o veu agafar alguna agència des d'aquí que us va muntar el viatge?
Jo, com que ja és la tercera vegada que hi vaig, ja contracto l'agència directa des d'allà. Ja. Tinc una agència que m'ho fa molt bé, molt barato, l'agència més barata que hi ha de totes les que he parlat. Uh-huh. Llavors jo contacto directe amb Nepal, uh-huh, i m'ho munten des d'allà.
Ja. I és... llavors allà ja et busquen el guia... I
el guia, el trio.
Perquè hauríeu tenir alguns portejadors o...
Bueno, sí, els portejadors no els pots...
Anant dos només, pocs portejadors.
Els portejadors no els pots triar. Ja, perquè ja, diguéssim que el guia sí que el trio... Uh-huh. Perquè porto 3 anys anant amb el mateix guia i tinc molta confiança, uh-huh, i sempre agafo el mateix, uh-huh, i em va bé. I el portejador, quan arribes allà, l'agafes del mateix poble,
ja.
d'on arribes.
Depèn de qui perquè, està lliure o així, no? Potser.
Bueno, perquè són els portejadors de l'àrea, tu el que fas és deixar calés als pobles d'allà. No portes portejadors de Kathmandú, perquè a part del que et costa portar els portejadors, la gent d'allà llavors s'enfada. Sí. Ells també es tenen de guanyar la vida d'alguna manera, i a part de ser una zona tan de llonces, allà entren molts pocs calés comparats amb altres.
I s'utilitzen llacs, potser, per portar-los o no?
Hi ha llacs.
Mm-hmm. Perquè sí, també potser els portejadors de Kathmandú dirien: aquí tinc 50 clients i tu m'estàs fent com perdre el temps, entre cometes, per anar cap allà.
No. Si tu els hi pagues els dies, ells encantats. Ells encantats. No tenen cap problema.
Mm-hmm. Molt bé. I durant aquesta travessa que vau fer, us va respectar el temps? Vau tenir algun...
Sí. Ens va Bueno, a les parts... És una travessa que tu comences a la jungla... Mm-hmm. Llavors vas a Bosc de Pi, passes a Bosc d'Avet i llavors ja passes al que és l'estepa i pedra.
Vas veient
llavors,
el canvi, eh?
Vas veient el canvi. Llavors el que és jungla és molt humit, plou, per suposat, uh-huh, però un cop arribes a altura, els núvols es queden a baix, es queda un mar de núvols a baix. Tu, quan estàs en altura, en aquells... que és quan dius que no plogui, sisplau, o que no nevi. Sí. Ens va nevar un dia, sí, però tots els altres dies vam tindre sol, o sigui que va estar bé.
Molt bé.
Ara, últimament, s'està canviant. Normalment la gent anava cap a Nepal mitjans de setembre, principis d'octubre, i ara s'està canviant a anar a finals d'octubre, principis de novembre, perquè els monsons duren més, canvi climàtic. Llavors, moltes agències estan començant a fer el canvi. Estan començant a fer el canvi.
Perquè també depèn de la zona, per exemple, aquí, has dit que era el nord-est?
Nord-est. Nord-oest.
A nord-oest. Mm. Aquí arriba, els monsons arriben més... potser que algun dels cims que quedi més apartat?
No,
o per zona, més o menys, arriben per tot arreu igual?
Arriben per tot arreu igual. Venen del Golf de Bengala i arriben per tot arreu, mm-hmm, igual.
I les dates exactes que duren aquests monsons, més o menys, no els que s'estan avançant, però la data estàndard, que diries, aquestes dates la gent no hi acostuma a anar. Són...
Pues tot l'estiu.
Tot l'estiu.
Tot l'estiu.
El nostre estiu, diguéssim.
El nostre estiu, sí. Diguéssim que hi ha dues temporades per anar al Nepal. Uh-huh. Una temporada bona és l'abril, que només és el mes d'abril. Llavors, d'abril ja comencen pluges, monsons... Pots caminar, l'estiu. Pots anar-hi caminar l'estiu. Però acabaràs de sangoneres totes les cames.
Hosti.
I llavors... O sigui, tot l'estiu són pluges, era fins a mitjans de setembre i ara és fins a mitjans d'octubre.
Ara l'abril és quan començarem a veure imatges d'aquestes cues que hi ha a l'Everest, no? Aquestes finestres de bon temps que tothom aprofita.
Perquè l'abril són els mesos d'anar a fer els 8.000. És el mes que hi ha neu. La neu està congelada, és més fàcil pujar-hi. Per exemple, a tardor no es van a fer pics. Bueno, ja sí que es van, però 8.000, no, la gent no va pujar 8.000 a la tardor. Va més a fer trekking.
Ja és prou perillós,
sí,
no? Fer-ho quan fa bon temps i quan és època ideal.
Quants dies va durar el trekking?
El trekking en si, sense comptar els dos dies d'anar i els de tornar, vam estar 15 dies.
15 dies.
15 dies, sí.
Perquè això que és circular o arrenca o com va?
Tu arrenques en un punt i com que són dos valls, un al cantó, puges per una vall, te'n vas al camp base nord, llavors baixes una mica i fas els tres passos aquest. Es diuen els LL Pass. Són tres passos de 4.300, 4.400 i 4.500. Són tres passos que van continus i passes a la següent vall. Un cop ets a la següent vall, puges al camp base nord i baixes aquesta vall i arribes al principi. Ja. O sigui que és una mica circular.
Fas com un triangle, diguéssim, no?
Sí, fas com un triangle amb una de llonces al mig, ja, amb els passos del mig.
I d'aquesta travessa tens alguna anècdota que us passés, que vulguis explicar?
Bueno, anècdotes.
Les que vulguis, no?
Bueno, vam tastar la carn de llac, que és una cosa que no havia tastat mai, saps? Sobte.
Sí? Té un gust diferent? T'esperes...
No, és com la vedella, tu.
Ah, mira.
És com la vedella, però en un lloc on ens vam parar i tenim carn. Ah, molt bé. Ostres, quina sort. I un cop ens la vam menjar, no sé què, em ve el guia i em diu, saps que has menjat carn de llac? Ai, ah, sí? Saps? Ah, molt bé.
Te'n recordes aquell llac que no tirava gaire?
Doncs sí.
Una espècie de vaca, no?
Sí, és una espècie de vaca peluda.
Era tendre?
No és tendre perquè la sequen, llavors la fan amb condiments i tot això.
A més de més, hi aguanta més.
Sí, a més, allà no hi ha neveres. No saben el que és una nevera.
Déu-n'hi-do.
I bueno, anècdotes, el trekking en si, per mi va ser molt introspectiu, molt... Com que no et trobes gaire gent, no hi ha gaire ningú, pues tens molt de temps per caminar soles, tu, la teva motxilla i la muntanya. I llavors, pues, és això. I el fet és que quan entres dins el parc et quedes totalment sense desconnexió, o sigui, tu oblida't del mòbil, el mòbil només serveix per fer fotos. I, bueno... És per això, diguéssim, que és molt introspectiu, perquè estàs molt de rato amb tu mateix. I la cultura tibetana, budista, també et porta això. Et porta això.
Sí, eh? Aquesta cultura ja és...
Hi ha temples també per allà, com et trobes per segons quines valls del Nepal? També?
Sí, hi ha alguns monestirs. A part, hi ha una muntanya, com es deia? Ara t'ho diré. T'ho diré cantant. Ara no me'n recordo com es deia. Hi ha una muntanya que és sagrada tant pels hindús com pels budistes. Mm. És un 7.700. Yalung, es diu. I pues, hi ha molta gent nepalí que va a veure-la.
Diguéssim. Però, igual no la deixen pujar, potser?
Sí, està oberta. La deixen pujar.
Les sagrades aquestes
no. No, pues és una de les sagrades que hi deixen pujar i quan hi vam anar nosaltres, s'hi va morir un tio i el guia ens deia que que això era per voler pujar una muntanya sagrada. O sigui, donen permisos per pujar-la i van anar a pujar dos tios i un no va tornar. I l'altre no va arribar al de Llonces. És una muntanya que és un 7.700, però diguéssim que si fos un 8.000 seria el 8.000 més perillós que hi ha, perquè és molt perillosa, la veritat, per això la tenen sagrada.
Clar, deu tenir una forma molt punxeguda i molt vertical,
sí,
no?
Sí, té dos punxes a dalt així, tant per un cantó com per l'altre, i és això. I el que fan és anar al camp base, es queden a dormir allà, fan... els seus incensos i tot això. Això sí que ho vam veure.
I durant la ruta anàveu tu, el teu amic, i
el guia i el portejador.
El portejador i el guia, o sigui, quatre persones.
Sí.
Us veu, amb quants grups us veu creuar o us veu acompanyar en algun moment?
Quatre o cinc.
En 15 dies, quatre o cinc grups?
Quatre o cinc grups, sí.
I coincidint en un mateix lloc o d'aquests?
Sí, coincidint. Normalment, quan comences, vas coincidint perquè tots segueixen els mateixos lloc. Si no, és gent que agafa mal d'altura i es té de quedar... Clar. Es té de quedar al lloc.
Sí, tot i sortir de tan avall, no s'acaba d'aclimatar bé la gent? Bueno, no. Tan avall, ja ens entenem.
Sí. A quina alçada comences a caminar?
Comences a 1.800.
1.800 comences, sí, a caminar. Sí. Bueno, si vas, llavors 1.700, allò d'anar pujant i anar dormint cada nit no gaire més amunt de 500 metres de l'antia anterior, llavors bueno, es va adaptant al cos.
On no? Dorms, tens de pujar una mica, llavors tornar a baixar, sí, a dormir, sí. Però bueno, hi ha gent que s'adapta millor, sí, sí, a l'altura, i hi ha gent que s'adapta pitjor. Mm-hmm. O sigui, sí, sí, tu ho tens de saber. Mm-hmm. Jo, gràcies a Déu, no he tingut cap problema amb això.
Ah, també hi has fet... Mm-hmm. Altres de trekkings, ja et coneixes també, suposo que a mesura que et vas coneixent el teu propi cos saps què pots fer i què no, una mica,
exacte,
no?
Exacte.
Mm-hmm. Exacte. I aquest és el dels trekkings, quins altres trekkings havies fet?
Manaslu, Pond Hill i els tres passos alts de l'Everest.
I d'aquests amb quin... Tots tenen alguna cosa especial o et quedes... Sí,
em quedo amb Kanchenjunga.
Sí?
Sí, tornaria demà mateix.
Carai.
Sí, sí. No...
I és pel tema de la que hi trobes menys gent o per alguna altra cosa?
Sí, sí, pel tema que hi trobo menys gent i per lo salvatge que és. Per lo salvatge que és, la veritat. O sigui, hi ha muntanyes sense l'home. Hi ha 5.000 o 6.000 que els podries anar a pujar i ficar-los el teu nom, o sigui...
Sí, sí, és sí, veritat.
És així. I...
És que és immens, aquelles...
Sí, sí.
Aquella zona és immensa, és immensa. I alguna poder no hi ha trepitjat mai ningú.
Exacte.
No, no només, sí, els cims, sinó
les valls. Bueno, les valls sí que estan trepitjades, sí, però diguéssim que segurament hi ha llocs per on no ha passat mai ningú.
Ostres, això és curiós.
Sí.
Et sents com un explorador, d'aquests.
Sí, 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 sí.
Carai. I com que aquest no hi ha tanta gent i dius que tot just comença, de camins... I el camí per on trepitges, pot ser que hi hagi alguns que tot just no hi hagi ni una marca? O és a dir...
Els camins estan tots empedrats.
Sí?
Tots empedrats i tots fets, sí. Són camins vells, que s'han usat
centúries,
i tu passes per aquests camins. I la veritat és que estan molt ben empedrats, però... Estan, el camí va fins a la muntanya aquesta que us he dit, que és sagrada. Està per això, i ja està.
I a partir d'aquí
però
la resta...
Però a partir d'aquí la resta és tot bellonses, però la veritat que estan empedrats. Mm-hmm. Hi ha camí, de veritat.
Perquè al final suposo que els deuen empedrar per quan hi ha pluges, es deu enfangar que...
Sí,
que deu quedar ben brut i poder alguns camins no es poden ni caminar si no estan empedrats, no?
Mm-hmm. No, però estan molt ben empedrats. Mm-hmm. Te'n faries creus.
Sí.
Sí, te'n faries creus, sí.
I fins a l'últim lotge, a quina alçada es trobava?
L'últim lotge de quin cantó?
El més alt.
El més alt, a 4.792. Espera't, sí... Sí, 4.792.
I aquí hi ha gent vivint tot l'any?
No. Ah. Només...
Déu-n'hi-do, eh?
Només hi ha gent a les èpoques. Hi ha un poble que es Gunsa, que sí que hi ha gent vivint tot l'any, que és un poblet, diríem poblet de cases de fusta. Uh-huh. És l'únic poble, diguéssim, a les parts altes. Llavors, clar, la jungla, la part baixa, sí que hi ha gent vivint tot l'any.
Perquè quan dius parts altes, és a partir de quins metres?
A partir de 3.000 i alguna
cosa. Ah, aquestes...
3.000 em sembla alt aquí, però allà és passar el rato.
Sí, sí, sí. Bueno, allà a la Paz estan 3.800, 4.000 metres, també, a Sud-amèrica. Sí, sí. Vull dir que... Déu-n'hi-do. Ara se m'ha anat alçant el cel.
Ja t'hi trobes, tu.
Joan, tens alguna pregunta que li vulguis fer?
No, no, ara no em ve cap. Bueno, sí, en cap cas veu necessitar tenda per dormir? Sempre veu trobar lodge?
Sempre vam trobar lodge, sí.
Perquè les caminades, la durada de la caminada, que són 5 o 6 hores o 6 o com...
Sí. 5 o 6 hores, depèn el brillo que et donguis, però entre 5 o 6 hores. Nosaltres ens llevàvem al matí, esmorzàvem i caminàvem 6 hores i ja dinàvem al
següent... Ja dinàveu en el següent, i llavors a la tarda ja us quedàveu allà, diguéssim, no?
Hi ha vegades que et trobes entre el camí el que en diuen una tea house, que és un lloc on donen te i també pots menjar. I els que no van tan ràpid com anàvem nosaltres, que poden tardar 8 hores, pues tiren allà i acaben llavors de fer la tarda. A mi m'agrada arribar al migdia, ja tinc al lloc i...
Sí.
I ja estàs al lloc i a la tarda descanses pel dia següent.
I de quan eren les etapes?
De 20... Entre 18 i 20 quilòmetres.
I quina hora, hi havia algun horari d'esmorzar abans de sortir?
Sí, et lleves quan el sol s'aixeca, perquè vas a l'horari del sol allà a les 7 de la tarda i ja és fosc. A les 7 de la tarda és fosc, fot fred, el que fas és ficar-te dins del sac de dormir amb el frontal, un llibre, llegeixes una mica i a les 8 estàs tieso. A les 6 del matí ja estàs despert.
Clar. I abans, i poder abans i tot. Sí.
El lodge és on te menjàveu, per tant, no portàveu cuiner per vosaltres.
No, no, a l'haver-hi lodges no portes cuiner.
Clar.
I
per tant, no s'ha d'arrossegar el menjar tampoc, sí, perquè
I no tens de pagar un cuiner, no tens de pagar com quan te'n vas a Pakistan. Si te'n vas a Pakistan, tens tenda de cuiner, no sé què, no sé quantos, això puja molt el preu.
I tant.
Això puja molt el preu del trekking en si. Saps?
I fèieu 20 quilòmetres, adormien alçada? No dorms igual, tampoc, no? A 4.000 metres? No, és que, no sé, però... Jo no hi he dormit tampoc a 4.000 metres, però sé de gent que dius, no, és que... Potser no notes... Depèn de quina alçada, 4.000 encara... Potser no es nota tant, però sí que a l'hora de dormir...
Sí, nota.
És quan potser dorms pitjor, no acabes de dormir del tot bé, t'has despertat...
No dorms bé, et lleves amb... A vegades et lleves dient, ostres, em falta... A mi em va passar molt això a l'Everest, al camp base. Sí. Però, clar, estàs dormint a 5.300 metres d'altura. Ja aquí ja sí que pica de debò. I llevar-te dient... Saps? Perquè et lleves perquè et falta l'aire, eh?
Ostres, tu.
Et lleves perquè et falta l'aire. Segueixes dormint, però perquè no vols sortir del sac, però...
Quants anys fa que vas fer l'Everest?
Farà 2 anys.
2 anys.
Diguéssim, ara 3.
Ja. És que, sí, bueno, fa poc. Ja t'hi vas trobar molta gent, tu. Ja t'hi vas trobar moltíssima gent.
L'Everest era una bogeria. Sí, els pugen amb helicòpter, la gent que té calés, els pugen amb helicòpter, arriben allà, els porten al camp base, agafen un patatús de l'hòstia i a l'helicòpter i un altre cop avall.
Sí? Així és de simple, eh?
Així de simple. Allà. Jo a l'Everest...
Bueno, és un negoci, al final, s'ha transformat en un negoci.
Però he vist xerpes arrossegant a la gent. Arrossegant a la gent, però gent que dius, tu no has pujat aquí caminant,
no, però és que el que no
perquè
pot...
no estan en forma.
És que no pot ser, és que t'hi portin de cop, amb qüestió d'hores que t'hi portin, perquè no dones temps al cos a acostumar a l'alçada. Per tant, és molt millor pujar fent un trekking, que aniràs fent les etapes aquestes fins a arribar a l'alçada, i llavors vas acostumant el cos a
l'alçada. És que gent que no... Pugen gent que no està preparada. Pugen gent amb sobrepès, pugen... Però gent que no està preparada per anar a caminar en altura. Allà a l'Everest et venen les ampolles d'oxigen.
Com si fossin ampolles d'aigua, no?
Sí, $16 l'hora. Et fiquen l'oxigen, $16 l'hora.
Vaig llegir una notícia que deien que al final és un abocador. És l'abocador més gran del món i més alt del món, l'Everest, el camp base.
No, el camp base el tenen net.
Sí? Sí. L'aparten, no? La merda.
No, el camp base el tenen net perquè els xerpes se'n cuiden del camp base. El problema és camp 2, camp 3, camp 4.
Però em sembla que sí que és veritat que ara estan com obligats ja almenys a endur-se una bossa o una bombona o...
Estan obligats a endur-se en les seves caques.
Això també.
Estan obligats... Però els xerpes, a tot el que és la zona de l'Everest, del Kumbu, ho tenen netíssim. Bueno, et trobes un forat ple de merda, però diguéssim que ho tenen molt net comparat amb altres trekkings del Nepal.
No, i comparat amb els anteriors. Sí. Perquè això de netejar-ho ha vingut de fa uns anys cap aquí que s'han adonat que no podia ser, no? I llavors van decidir...
Començava a ser una muntanya de merda.
Clar, van decidir de netejar-ho, però hi va durar molts anys que aquell era un fotimer de plàstics i de llaunes i de tot, un desastre. Que era.
Doncs, bé, Lluís, ja ens queda molt poc. Última pregunta, el proper trekking, ja saps on te el faràs o no?
Ostres...
O on t'aniria a fer-lo?
M'aniria a fer el K2. Sí. M'agradaria fer el K2 o m'agradaria anar cap a Sud-amèrica. Sí.
Bons destins.
Sí. M'agradaria. Però, bueno, tot pot ser que torni al Nepal, eh?
I tant. Això ja ho aniràs veient.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs, Lluís, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, com sempre, i t'esperem a la propera.
Vale. Ja faré un altre trekking per tornar a vindre.
Això. Aprofita per Sant Josep. Merci.
Moltes gràcies.
Allà pos no sopis.
I arriben els últims minuts del programa d'avui, els dediquem a l'espai del temps. Ja n'hem parlat una mica al principi, és que és inevitable no parlar-ne aquests dies, d'aquest extraordinari mes que estem tenint. En definitiva, aquest ja diria extraordinari 2025 perquè fa pluges de moment. Hem solucionat almenys la sequera dels pantans en 2 o 3 setmanes, els nivells ja són... molt normals, la Baeix ja supera el 90%, Sau ja s'acosta al 60%, ja està a mitjana d'aquests últims 10 anys. En definitiva, els pantans ja estan al nivell dels últims 10 anys, extraordinari. I aquests últims dies, està canviant una mica el panorama. Fins ara teníem vents de sud, vents de gregal, vents de llevant, fruit de... unes pertorbacions que passaven a latituds molt baixes, molt cap a sud d'Europa, i ens anaven enviant fronts, amb pluja ben organitzada, pluja moderada i molt extensa. Els últims dies que ha passat, vent de nord ha entrat, vent de nord, molt aire fred, i ha provocat tempestes. Ja estem avançant la primavera, i ja comença a haver-hi època de tempestes. Ahir vam tenir una espectacular, a Sant Feliu i a prop, amb 25-30 litres. Avui han espetegat més cap al nord de casa nostra, cap a l'Empordà han espetegat, cap al Montseny, zones pròximes. I demà sembla que ens tornarà a tocar a sobre. Però les tempestes són molt més difícils de predir que no pas un front ben organitzat de pluges, per tant, la previsió és més complicada. El que és segur és que tindrem fresca al matí. 2 o 3 graus només. Fa fred encara a les nits. Déu-n'hi-do, per ser ja a finals de març, quin fred que fa. Temps insegur i ja a migdia tarda amb tempestes. Pot ser que ens toqui a sobre. Si ens toca a sobre, 25 o 30 litres més a sumar. Impressionant, per tant. I màximes de 15 a 16 graus. Quan surt el sol es nota que ja comença a picar més el sol i la temperatura puja ràpidament. Dimecres... canvi de temps. Arriba l'estabilitat. Després d'un mes gairebé de pluja cada dia, dimecres més estabilitat. Bastantes hores de sol. A la tarda, nuvolades. No crec, però no és impossible 4 gotes. Però si plou, dimecres sí que seran 4 gotes comptades. màxima 16-17 graus. Van pujant les temperatures. I dijous serà un dia calcat, gairebé de dimecres. Amb fred de nit encara, 4 o 5 graus. El fred de la nit durarà almenys una setmana més o dues setmanes més. Hores de sol, bastantes hores de sol, i a la tarda creixement nuvolades. Tampoc es descarten 4 gotes el dijous a la tarda, tot i que no són gaire probables. La temperatura màxima de dijous, 17-18 graus. Ja veieu que només que toqui una mica el sol, la temperatura màxima es dispara. I fins aquí el programa d'avui, fins aquí l'espai del temps. Moltes gràcies a tothom, ens trobem la setmana vinent. Ens anem a fer una mica de supor. Gràcies, Lluís, fins molt aviat. Adéu, bona nit.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.